everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia. Passen 5 minuts de les 12 i comença molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui no podíem parlar d'una cosa que no és més de Sant Cugat que pedra i sang. Però abans... la homilia del Molta Comèdia. Avui, les paraules del ministre. Benvolguts, germans, a les arts escèniques. El diumenge, el diari La Vanguardia publicava una entrevista amb el nou ministre de Cultura, Ernest Urtasun, un reconegut membre de Sumar. Bueno, abans d'En Comú Podem, però igual, que ha treballat molts anys al Parlament Europeu i que, tot amb aquest cognom basc, és nascut a Barcelona l'any 1982. Un home jove i una curiosa, potser estimulant, barreja de basc i català, amb activitats representant Espanya. El titular que em va cridar l'atenció és: vull ser un ministre proteccionista de la indústria cultural i dels creadors. Molt bé. I seguint amb els titulars, al parlar de l'Estatut de l'Artista deia: em faig càrrec de la precarietat en què viuen molts artistes. La combatrem. I vaig recordar quan, en temps de pandèmia, a França, les persones implicades en teatre que havien cotitzat els últims 5 anys varen cobrar el sou mínim autoritzat des del primer mes de tancament. Mentre aquí, les dificultats per ingressar qualsevol ajuda eren difícils, per no dir impossibles. Un altre titular: necessitem obrir més el mecenatge, però vull estudiar la llei i la tirarem endavant. Hòstia, molt bé, molt bé, molt bé. I després de llegir-ho, germans, vaig sospirar llargament. La llei de mecenatge, els suports econòmics puntuals o les fundacions que molts països del món ajuden, per interès propi també, és obvi, perquè ajuden i així paguen menys impostos, però ajuden. Ajuden al món de cultura i, conseqüentment, a les arts escèniques, és ben conegut perquè suposa ampliar molt les possibilitats, entre d'altres coses, de produccions teatrals, musicals o de dansa, que probablement no serien possibles si no existís el mecenatge. I finalment un altre titular: faré costat a qualsevol artista que censuri. I un ai, ai, em va sortir de l'ànima, recordant obres teatrals de Lope de Vega anul·lades per al·lusions sexuals, rapers a la presó al marge de la qualitat de les seves obres, aquesta és una altra cosa, i cantants censurades per ensenyar massa del seu cos, o per cantar en una llengua diferent a la castellana. Ministre Urtasun, vostè, tot just aterrat al Ministeri de Cultura, que ara, afortunadament, no és també d'esports, i així tindrà més temps per a la cultura, li desitjo, de veritat, li desitjo tota la sort del món, i si pot ser, que li deixin apujar el pressupost, que en aquests moments és un dels més baixos en percentatge de la Unió Europea, perquè pugui fer tot això que he comentat i que, com no podria ser d'altra manera, és una part molt, molt petita de les possibilitats i necessitats a cobrir. Sempre dic, benvolguts germans, tant aquí a Sant Cugat com a Catalunya, i ara no cal dir-ho, també a l'Estat espanyol, que els diners destinats a cultura no són despeses, no són, això que en diuen, gastos, sinó inversions. Inversions per arribar a tenir una societat de persones millors en tots els sentits. I ara ha arribat aquest moment, per no fer-me pesat, com cada setmana demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén.
Amic Pere, com m'has pogut trair? Déu meu Senyor, ajudeu-me. Estic ben sol i no sé com sortir d'aquest estret. Voler justícia és fàcil, però com es pot omplir un dels plats de la balança sense que es buidi l'altre? Jo no en sé. El noi Saltells demana allò que és seu, però jo, com abat, he de mirar de defensar el que és nostre. El monestir cada cop necessita més recursos per pagar l'obra feta, mantenir-la, creix encara més
en el futur. Sí, sí, em diuen que està obert un micro, però és que volíem sentir més música d'aquest principi, aquest principi tan potent de pedra i sang. I ens sortiran les veus. Les veus d'una gravació que està feta fa, només que, si no m'equivoco, 16 anys. I tinc aquí a davant a la Martina Vilalassau, que estava a punt d'escoltar-se quan ella era petita,
sí.
I no ha sortit, ho sento, però alguna cosa ha passat.
Sí, perquè hem escoltat l'escena de l'abat amb els monjos, i les veus del principi són de l'escena primera. Sí.
Exacte. Molt bé. En qualsevol cas, hem començat un principi, un moment de pedra i sang.
I tant.
I tenim aquí la Martina Vilalassau perquè ens en parli, i tenim aquí també la Cris Martínez. Bon dia, Cris.
Bon dia, què tal?
I benvinguda al programa.
Moltes gràcies.
Perquè què ha passat? Ha passat que després de molts anys, estem parlant de que això es va fer per primera vegada l'any 2000, després de molts anys, amb aquesta 21a representació, que es fa començar el dia 22 amb dues funcions i el dia 25, com sempre, amb les funcions obertes al públic total, doncs el que ha passat és que hi ha hagut un canvi generacional. Martina, quin és aquest canvi generacional?
Bon dia, doncs això, el que deies, Eduard, arribem a la 21a edició i crec que Pedra i Sang ja és un espectacle que forma part de Sant Cugat i que, per tant, necessitava anar més enllà de les persones. Ja l'any passat la Dolors Vilarassau, que la directora de mèrita de l'espectacle, i jo mateixa vam fer una codirecció.
M'agrada això de mèrit, eh?
Eh?
Perquè sí, això de mèrit, sobretot, donar-li més valor del que té segons els últims temps, eh?
El que vam fer l'any passat és fer una codirecció per poder ja començar aquest relleu generacional, que penso que és molt important perquè Pedra i Sang pugui continuar formant part de Sant Cugat i que tots els santcugatencs i ja d'altres pobles també que ens venen a veure doncs pugui seguir cada Nadal. I aleshores jo he entomat aquest repte amb molta il·lusió, perquè, com bé deies, jo vaig començar aquest espectacle quan tenia 9 anys, que era una nena ben petita, i ha format part de mi fins ara, que m'estreno com a directora al costat de la Cris Martínez, que aquest any també fa la direcció musical, agafant el relleu de l'Albert Santiago, que fins ara l'havia fet, i d'altres directors musicals, com havien sigut el Jordi Picorelli, no? I penso que és molt important que això pugui passar per mantenir aquest patrimoni que tenim, que és Pedra i Sang a la ciutat.
Caldria dir que una obra com aquesta, que es fa cada Nadal des de fa ja 21
edició,
de fet,
sí.
Seríem... que 21 edició...
Serien més, d'haver-hi un any que no ho vam fer per
pandèmia. Doncs, i després es va fer una altra edició que es va fer al Teatre Auditori, només que reduïda, perquè
la vam haver de reduir.
En aquell moment no es podia fer. A la sala capitular, que té unes característiques molt bones des del punt de vista històric,
sí, molt
però des del punt de vista de la seguretat, realment és una altra història, sobretot
clar,
en pandèmia, no?
Perquè és molt proper.
Cris, a veure, tu aterres ara, aterres aquí, havies vist alguna vegada Pedra i Sang?
Havia fet Pedra i Sang.
Havies fet Pedra i Sang?
Sí, sí, havia fet Pedra i Sang com a actriu, bueno, com a membre del poble, i havia format part del cor de joves que fan l'escena, no?, dels joves del poble i això. I ho vaig fer durant, em sembla que, 3 anys. Així que, sí, sí, ara agafo Pedra i Sang, però des d'una altra perspectiva. També és veritat que jo m'havia desvinculat de Pedra i Sang, doncs fa, em sembla que l'última vegada que ho vaig fer va ser potser fa 6 anys o 5 anys, i de cop i volta ha sigut com tornar a veure l'espectacle, tornar a revisar-lo des d'un altre lloc, clar, que és com la direcció musical, no?, que l'agafo també amb molta, molta il·lusió, la veritat.
Hi ha un aspecte també molt interessant de Pedra i Sang, penso, que són aquestes dues escenes que es van canviant cada any per parlar d'un fet actual, un fet que s'ha passat a Sant Cugat, o sigui, aquella visió, unes coses a Sant Cugat i unes mundials, podríem dir.
Sí.
I també hi ha un canvi, en aquest sentit.
I tant. Com deies, Eduard, a l'escena 5 i a l'escena 7, que nosaltres els diem que són les escenes que actualitzem, a Pedra i Sang, el cor del poble, a mi m'agrada pensar que és un cor atemporal, no? Evidentment, som gent del poble de 1350, que és quan passa la història, però el cor es mira els fets des d'un cert distanciament, i en aquestes escenes ens permetem fer una crítica des d'un cor actual, com seria la gent d'avui dia, no? Aleshores, sempre a l'escena 5, des d'aquests personatges que representa que viuen al 1350, fem crítica, posem sobre la taula problemes vigents tant de Sant Cugat com a nivell mundial, que malauradament en tenim molts. I sempre tenim actualitats per posar, així que també us animem a veure les d'aant any, que tenim pues, novetats santcugatenques i també a nivell global. I també, en el seu moment, es va afegir l'escena de la guerra, que és l'escena 7, quan va haver-hi la guerra de l'Iraq, i malauradament vam decidir continuar-la mantenint perquè la vèiem necessària per parlar de totes aquestes guerres que contínuament existeixen i que no s'acaben mai, i poder parlar d'aquest tema també a l'espectacle.
Dèiem això d'aquestes escenes cada any diferents. Hi ha un autor,
Josep
Maria Jaumà, que evidentment l'obra continua sent l'obra
sí,
de Josep Maria,
però
en canvi,
cas,
aquestes
sí,
escenes ell les escrivia fins ara.
Sí.
Jo us recordo que jo em vaig fer un any.
Sí.
Vaig fer un any que vaig fer el rap de Sant Cugat.
Ah, sí, és veritat. Els joves el van fer, no?
Els joves.
Sí. Els joves van fer el rap de Sant Cugat Town. Sí, a l'escena dels joves hi havia un moment que rapejàvem.
Jo crec que era...
Jo crec que era quan ella, sí, quan la Cristina...
Sí, sí, jo vaig rapejar el teu rap. Sí,
exacte.
Sí. Fantàstic.
Doncs aquest any...
Ha quedat a la història, ja.
El rap de Cugat Town. Doncs aquest any, sí, aquest any li vaig plantejar al Josep Maria Jaumà, a veure si li semblava bé, que jo mateixa, juntament amb en Jaume Vinyes, que és actor i dramaturg, proposéssim aquesta escena amb novetats.
Actor i dramaturg, evidentment, també és jove.
Exacte. En Jaume Vinyes està format a l'Institut del Teatre, tant com la Cristina com jo. I som de la mateixa generació, sí,
sí,
i promoció.
Sí, 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 vam estudiar juntes.
Vam estudiar junts i en Jaume ara mateix firma la dramatúrgia d'un espectacle que està fent en Joan Pera a Barcelona, que crec que es diu Tot l'any pot ser Nadal.
Sí.
I és una persona que en aquests moments està treballant moltíssim pel que fa a dramatúrgia i direcció. I amb en Jaume ens entenem molt i vam pensar de fer-ho junts, i aquest any ens estrenem com a dramaturgs d'aquestes escenes.
Hi ha un altre aspecte, que és aquest musical, Cris, en parlem-ne, que jo no recordava que tu havies participat ja en el cor del poble.
Això és el tenyit, que no... No.
Però tu ja coneixies, evidentment, ja coneixies la música, ja coneixies l'obra, ja coneixies tot. Quan tu et poses a la direcció, quin plantejament et fas? Una continuïtat? Una continuïtat modificant alguna cosa? un respecte, però ho actualitzes?
O sigui, jo quan vaig encarar la direcció va ser absolutament veient què hi havia ja. Era com... No? Jo sabia que entrava en un lloc que fa 21 anys que es fa, i per mi el primer pas va ser parlar amb l'Albert Santiago, que era la persona que portava la direcció, i ell superamablement em va deixar com tot el material que ell tenia.
No em sorprèn.
És una persona meravellosa, i el traspàs ha sigut superfàcil. I després vam quedar inclús, ell i jo, em va ajudar com a marcar certes coses, em va ajudar també amb la direcció musical, amb el gest i això, i o sigui que des d'aquí li agraeixo moltíssim. I ha sigut a partir dels assajos, jo no em vaig plantejar cap canvi ni cap canvi substancial a nivell de la interpretació de la música que hi havia, sinó que a partir dels assajos, tal com jo sentia la música, no? Bueno, és una mica el que havíem parlat amb la Martina, no? Que més que innovar és com passa a través de nosaltres aquest material,
exacte,
no? Que és com, vale, jo no canviaré la música ni les intencions que ja estan fetes ni tal, però tal com jo vaig sentint la música, sento que en aquest moment podria ser una mica més així, per també com l'haver fet teatre, no? És com que... M'agrada molt recórrer el text que el Joan Alavedra va fer les músiques, i que és això que ja vaig dir, que estan molt al servei del text. Uh-huh. I com interpretativament també pot incidir això en la música, no? O sigui, per exemple, l'altre dia treballàvem amb l'escena de Som els tres monjos de Sant Cugat, que sí, és una, uh-huh, no, que és un moment com de més d'humor dels tres monjos, i sí que m'adonava que les meves indicacions, més que musicals, molts cops eren com interpretatives, però que inevitablement incideixen en com estan cantades, no? Uh-huh. Llavors jo crec que és aquest punt de vista potser el que li he pogut aportar més a les músiques, però no ha sigut des d'un plantejament inicial, sinó que va ser com a veure què hi ha, no? I fer molt altres passes amb l'Albert Santiago, i a partir d'aquí, doncs, assaig a assaig, anar veient també les necessitats del cor, perquè també és un cor que està format per gent nova, que s'ho estan treballant moltíssim, no? I que agraeixo molt tota la feinada que estan fent, i també tota la gent que porta anys i anys fent-ho. Vull dir que també era com un cor molt, molt eclèctic, no? En aquest sentit. I això, una mica com atenent a les necessitats, i una mica així com, a veure, sense anar molt com a imposar una idea preestablerta.
Perquè hi ha una cosa que és molt important de remarcar, i és que es tracta d'una obra que hi ha, si no m'equivoco, 32 persones a l'escenari.
Sí, o sigui, parles ara dels que estan en escena? Crec que no els he comptat jo, així com a tal, però o sigui, només d'acord en tenim 20, o sigui que sí, uns 32, 35.
Per tant, vol dir que en un moment determinat, o sigui, aquest joc que jo sempre he dit, perquè en Josep Maria Jaumà, per la seva coneixement brutal de Shakespeare, que va fer durant molts anys quasi a la UAP de...
Sí, a la universitat.
Ell fa aquest joc de la part, diguéssim, dramàtica, inclús, però també amb la contrastada de la sèrie, no?
Sí.
I fa aquest joc contínuament, va sortint, i en aquest cas jo penso que és molt intel·ligent des del punt de vista del muntatge dels personatges, i des del punt de vista de crear... O sigui, de no abusar d'un temps en un sentit,
exacte,
o en un altre.
D'anar combinant.
D'anar combinant.
Sí, penso que és molt interessant la dramatúrgia que hi ha a Pedra i Sang, en aquest sentit, que estan molt ben col·locades les escenes en un sentit també energètic i del que necessita el públic. El que deies tu, no? Shakespeare combina escenes còmiques i dramàtiques una després de l'altra, i això també té a veure amb com l'espectador és capaç de processar les coses, no? Li estem parlant d'una trama tràgica, però necessitem moments de descomprimir, de lleugerir les coses, i en aquest sentit Pedra i Sang també està jugat moltíssim. Podríem dir que la trama principal, dramàtica, de Berenguer i l'abat, té una tensió tota l'estona dramàtica, i en canvi amb les escenes del poble, amb les escenes dels monjos, que tenen sempre un toc d'humor i són una mica més caracteritzades, no? Tenen aquest punt, sempre distensionem.
I reivindicatives,
exacte. Sí, per mi Pedra i Sang és molt reivindicatiu, és a dir, estem... Hi ha aquesta dramatúrgia a partir d'aquest fet històric, però això és una obra d'art, és a dir, és una peça teatral. Per tant, no és cap recreació, és una obra d'art en si mateixa. I per tant, es permet criticar, es permet fer preguntes, es permet posar sobre la taula temes que es volen posar sobre la taula, vull dir que qualsevol obra artística ha de fer això, no només és una recreació d'un fet, llavors no tindria cap sentit.
Quan tu parlaves de la música, Cris, jo, mentre tu ho explicaves, com, el teu plantejament, com hi has entrat, insistint en que no sabia que ja havies participat com a membre del cor, ho veus com un canvi en algun moment de ritme, mantenint el però planteja un canvi segons l'escena, vull dir, que és una cosa és quan surten els monjos i fan el seu, la seva forma, que és molt diferent, no? O no, els dos monjos, sobretot els dos, i després el monjo. Perquè tinc entès que tu fas el paper de monjo músic.
Exacte, seré el monjo músic.
Però monjo o monja?
Monjo, també, monjo. Però això és un bon tema, perquè, perdoneu, jo mentre venia cap aquí pensava... És veritat, aquest any hi ha aquest tema de que la Cris fa el monjo músic, no? Com fins ara qualsevol persona que havia fet la direcció musical havia fet aquest monjo músic i havia donat la casualitat que eren homes, no? L'Albert Santiago, el Jordi Picorelli. I pensava, doncs va molt lligat a Shakespeare això també, perquè Shakespeare jugava al transvestisme. I en aquella època teníem...
No podia haver-hi dones a l'escenari.
Exacte. Doncs, per tant, tots els papers de dones estaven representats per homes vestits de dones. Doncs nosaltres, a Pedra i Sang, en aquest sentit, fem una mica el mateix. És una dona que es posa el paper d'un monjo, però no per això ha de ser una monja. No? És una mica jugar també aquest fet teatral que pot existir, no? De no fixar-nos tant en el gènere, sinó en el que s'està explicant.
O sigui, que ets un monjo.
Un monjo, exacte. Un monjo sense barba. Sí, sí, un monjo, sí. Un monjo.
I musicalment?
Musicalment ha sigut...
Quan és, o sigui, hi ha el cor del poble, però quan és els monjos...
Sí, això també va ser com una cosa que vam... O sigui, abans de... O sigui, teníem clar... O sigui, la Martina tenia clar, no?, que fes la direcció musical, en aquest cas, i juntament amb la Dolors, i es va plantejar, no?, el... Bueno, què fem, no?, amb el monjo, no... Sí. I llavors, bueno, és com que musicalment també amb l'Albert Santiago ho vam mirar, perquè, clar, tots els temes dels monjos tenen un registre que per tessitura de veu masculina és més alta.
Tenor, baríton...
És més aviat un registre tenor, d'un tenor. I llavors és com un registre alt, que això és el que fa que tingui tota aquesta sonoritat eclesiàstica, molt, no?, de claustre. Què passa? Que al passar-ho en una veu femenina, jo estic jugant amb un registre superbaix. I clar, és molt diferent a aquestes veus de dones, no?, de sopranos, que canten a l'església.
Però perquè fas mezzo?
Faig com una supermezzo, sí, com una veu, sí, sí, més aviat greu. Llavors, bueno, però ho vam estar provant i, per sort, jo també em sento molt còmoda en aquest registre vam començar a provar i la veritat que les tres veus em passen molt bé. Tot el rato hem de tenir com aquesta, no?, això al cap de que no és la mateixa sonoritat que estava sonant anteriorment i com ho hem de fer també escènicament per ajudar a que això també segueixi tenint com el mateix caire, no?, d'eclesiàstic, com jugar-ho també amb tot el tema del fraseig, tot això. Però bueno, jo crec que serà una cosa diferent.
És una sonoritat nova i també interessant, no?, perquè evidentment ens ha portat a plantejar com la fèiem de nou, i també li dona una riquesa, que és que de cop no només està una tessitura, sinó que estan dues.
No sé si a València us ho deixaríem fer, això.
Bueno, que això és Sant Cugat, que és millor.
No. Bueno, la Martina, que com ha dit, es va començar de molt petita, bueno, la primera representació,
sí,
ja llavors...
Amb l'Encarna.
I es veuen recordar, sí, exacte.
L'Encarna de l'Antado.
L'Encarna de l'Antado, que continua.
Sí.
I es deuen recordar que en algun moment determinat, doncs, va haver-hi, des d'aquest punt de vista, de la visió des de fora de l'obra, del comportament dels monjos, etcètera, etcètera, va haver-hi algun tipus de discussió que partia, doncs, de la jerarquia eclesiàstica.
Sí, sempre, però, bueno, això... qualsevol obra d'art està, com dir-ho, pots opinar sobre ella, vull dir que sí, es poden rebre crítiques.
I jo recordo, Martina, la sortida al mig de l'espectacle dels representants d'un partit polític.
Sí, jo també la recordo.
No existia Vox en aquell moment.
No.
Per tant...
Es podíem imaginar.
Era PP.
Per tant, una mesura. No, però bé, això remarca que és una obra reivindicativa, no? Al final, és com...
Però, bueno, i que no pot agradar a tothom.
Però hi havia aquest tema, de si això es fa en aquest espai, doncs ha de mantenir, diguéssim, un respecte a l'espai. No? I aleshores jo penso, escolta'm,
Respecte el tenim, eh?
Sí, ja ho sé.
Respecte en tenim moltíssim. L'altre també és entendre que dins d'una obra d'art hi ha una llibertat d'expressió del que es parla. Són com dues coses diferents, el respecte i la llibertat d'expressió dins d'una obra artística.
La sala capitular, on es fa, que no va passar el fet, sinó va passar a l'església, la sala capitular és el lloc on es reunien els monjos per dir precisament els grups problemes que hi havia dins de la comunitat.
Sí.
Era el lloc on es parlava d'això.
És que té una simbologia, el propi espai, és molt preciós.
Penso que té una potència, molt. O sigui, de dir, aquí es reunien i un monjo doncs, deia els seus propis pecats, o algun monjo deia algun pecat d'algú sense dir qui era, el pecador.
Un xivatasso.
Sí. I llavors, doncs, sortia o no sortia.
Que bo.
I és veritat que la sala capitular és un lloc molt especial i forma part d'aquest espectacle, també. No ens podem imaginar tampoc Pedra i Sang sense aquest espai.
És difícil.
Sí, i també per la proximitat amb l'espectador, que el tenim quasi tocar, que estan a dues bandes. La part escènica està molt visible tota l'estona. Això és part de la màgia, també, de Pedra i Sang, penso.
Des d'aquest punt de vista, tu creus que després d'haver-ho fet tots els anys i d'haver viscut amb una evolució, tu en el programa apuntes, a mi em va agradar molt, perquè tu poses aquí Pedra i Sang neix d'una emoció.
Sí. Sí, mira, és que quan vaig començar a escriure aquest text, em vaig plantejar una pregunta, no? Que és que sobretot sobre qualsevol material artístic tu necessites tenir un vincle. I de fet va haver-hi un dia que a un assaig escènic a la gent del cor també els hi vaig preguntar sobre aquest vincle, no? De què us porta a fer Pedra i Sang? Què us porta a presentar-vos? Per què el feu, els que repetiu? I em vaig adonar que la gent té un vincle emocional sempre amb les coses que fa i més amb els materials artístics. I van sortir paraules com Sant Cugat, compromís, cultura, companyerisme, família... I em vaig adonar que qualsevol lligam amb les coses, però especialment amb les obres artístiques, neix d'una emoció. Això també passa amb els nanos a l'educació, no? Tu, per fer entendre alguna cosa a un nen, no li pots anar des de lo intel·lectual. Segurament li has d'anar des del joc, des del risc, des de la curiositat... I quan es desperta l'emoció per descobrir coses i la curiositat, aleshores és quan aquestes coses entren. Llavors jo pensava, per què m'estimo tant Pedra i Sang? Jo he de dir que és l'espectacle que em va crear la curiositat pel teatre i que jo ara em dedico el que em dedico per Pedra i Sang, perquè la vivència dels 9 anys de viure aquell espectacle amb tanta gent, amb la música, amb aquell espai, va ser tan intens... que se'm va enganxar molt, no? I ho vinculava també amb unes paraules de Galeano que a mi m'agraden molt, que és com quan parla dels records. Ell diu que recordar és tornar a passar pel cor. I això és emocionar-te amb alguna cosa que ha marcat. Llavors jo vaig pensar, clar, Pedra i Sang per mi és com una olor de l'escenografia, la sonoritat de les cançons. Recordo cantar la primera cançó al costat d'una contralt i recordo la seva panxa, la panxa, no? Com s'inflava i es desinflava.
La vibració.
La vibració. I era una cosa molt sensorial. I de cop dic, pues, per mi el vincle amb Pedra i Sang és aquest, és la meva experiència per l'espectacle. I penso que la gent que repeteix amb Pedra i Sang el que li passa és això, que ve a recordar-lo, ve a reviure'l, no? Ja sap què passarà. Però vol tornar-lo a sentir. I això és bonic, perquè és una experiència sensorial, també, amb les coses. I el que deia, no? Per mi el teatre també té algo, i això en paraules de Shakespeare també m'agrada molt, perquè ara no recordo quina obra és d'ell, però ell parla que estem fets d'una pasta igual que els somnis, no? Que entre el somni i la realitat no hi ha una frontera clara. I per mi el teatre és aquest moment, no? On l'oníric...
No és tempestat?
Crec que sí que és la tempestat, però ara no podria posar la mà al foc.
Jo tampoc. Però
no, però aquesta frase m'ha quedat sempre.
Jo diria que és la tempestat.
I el nostre petit viure està envoltat de son, no? Com la mort, el naixement, que dormim entre el dia i el dia, no? Llavors, com el teatre permet ser aquest territori on la realitat i el somni conviuen, no? I tot és màgic, realment.
Però jo que penso, dit això, que tu tens una perspectiva i una, a partir d'aquesta emoció
sí.
que vas començar a sentir quan eres petita i tal, 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 i la Cris entra en una altra perspectiva, tot i que ho havies fet, com a dintre del cor també, i per tant, com t'ho planteges tu? Com ho vius tu, sent aquest primer any amb una responsabilitat molt diferent?
Clar, per mi és veritat que potser no tinc aquesta no, vinculació tan emocional de tota la vida. També és veritat que jo no sóc de Sant Cugat.
De Terrassa.
Soc terrassenca. Bueno, Vallès Occidental està molt a prop.
De totes maneres, pensa
que el
Carles Martínez també és terrassenc.
Sí, ah, el rei. El rei, el Pere
també
III,
és terrassenc.
Sí.
I el prefecte, que és a Cerdanyola.
Vaja.
Sí, aquí tenim de tot.
Perfecte. Sant Cugat acull.
I a més a més, tingués en compte una cosa molt important. Sant Cugat, gairebé sempre ets un nouvingut.
És molt ciutat de que ve gent, no? Que rep
pots,
gent.
Pots un nouvingut encara que faci 50 anys que...
Ja, que costa com acabar sent. Ja.
Ah, sí.
Perdona,
digui-li. No, que va. No, doncs això una mica com... Suposo que sí, que parteixo d'un punt diferent, però tot el que comenta la Martina a mi m'ha arribat, no? O sigui, jo crec que tant la implicació del cor, la implicació de la Martina, de la Dolors, de l'Albert Santiago, és com que t'arriba, que realment és un espectacle que va més enllà d'una obra artística que es fa tal, no? per les dates de Nadal, sinó que és una cosa com de tradició. Uh-huh. Llavors, la veritat és que a mi això al principi em feia una mica de respecte, perquè clar, estàs entrant en un lloc que tu no has pogut seguir com aquesta tradició, entres no, nova, i saps que hi ha tot de gent que ho porta moltíssims anys fent-ho, no? Doncs per mi això també era com un repte, no? I de fet ho havíem parlat també amb la Martina, com en alguns moments inclús de... Sí, com d'inseguretat, de dir... Ostres, jo això no ho sé, vull dir... Sí que sé les peces, ho puc dirigir i tal... Però, clar, partim de... És això, no? Arribo de nou, no?
De dues figures que ho havíem portat fins ara, potser, no?
Clar. I va ser també una mica com... Bueno, doncs partim d'aquí, no? Partim de que tu no ho has dirigit mai i que segurament també podràs aportar des d'un altre lloc i és això, i des de la visió d'un espectacle professional, no? Que és com amb els altres espectacles que potser he fet direccions musicals, que han sigut professionals i aquest, evidentment, doncs, també ho és, tenint aquest caire tradicional, però agafant-ho des d'aquest punt de vista.
Hi ha també una novetat, i és que hi ha una ajudantia de direcció
sí.
de la Marta Uixan,
sí.
que també va començar al principi sí. de tot fent el paper de dona, si no m'equivoco.
De noia.
De noia, és veritat.
El sí. que jo faig ara, sí, sí. Passa, aquest any passa una cosa bonica, no? Com que els rols han canviat... I la Marta, quan jo tenia 9 anys, ella estava fent el paper de noia. I ara és molt bonic també que estigui a l'ajudantia de direcció, perquè també és una persona que es coneix moltíssim l'espectacle i que també hi té aquest vincle. I estic molt contenta que hi sigui.
I diguem que això vol dir que tenim una direcció femenina.
Sí, l'altre dia repassant la fitxa tècnica, sobretot, només la de darrere, pensava, ostres, quantes dones, i que bé. Perquè no ho has pensat, però està tot aquest equip que hi ha darrere de Pedra i Sang, que no és tan visible, no? Perquè sembla que molts dels personatges històrics són homes, i està bé perquè estem explicant un fet històric, no? Que passa 1350 i precisament per això molts són homes, però està bé també veure que darrere hi ha unes dones molt potents que no estan visibles en l'espectacle, però que han estat pensant darrere d'aquest espectacle, no?
I sense, vull dir, la Dolors sí, hi segueix.
Sí, a la producció hi ha la Dolors, que ara va més enllà de la persona a l'espectacle, però continua donant suport en aquest a Pedra i Sang, i tenim l'ajudantia de direcció de la Marta Uixan, la direcció musical de la Cris Martínez, els figurins són de la Mercè Crespo, el vestuari la 13 de la Núria Puigdomènec, la regidoria de Sant Elefant, la Judit Luquet i l'Erin Uixan. Vull dir que tenim moltes dones.
O sigui, tenim l'Erin Uixan, la filla de la Marta.
Sí, a la regidoria.
Que també s'ha fet gran.
També s'ha fet gran, efectivament.
Bueno, i jo haig de dir-ho, i tenim la meva filla.
Exacte, la Marta Gené.
La Marta Gené, que està en un paper ja fa molts anys.
I tant.
Hi havia hagut també el meu net, el Max.
El Max.
El Max Radford, que...
Havia fet de nen.
Que havia fet de nen.
I després de jove.
O sigui, ja veus, Cris, que...
Sí, sí, passen totes les generacions
totes
aquí.
Totes les generacions.
Una cosa generacional.
No, passat... no ho veig.
És, jo penso que és important, de totes maneres, remarcar que Capdepera i Sant té una força, força històrica, del tema que tracta, la forma d'expressar-ho, que dèiem ja, hem dit... per activa i per passiva, que hi ha un Shakespeare allà, un sistema, una forma d'enfocar així, però que a la vegada té aquesta qualitat, per mi, importantíssima, de renovació. Any i any,
sí.
De renovació.
Té...
O sigui, és el mateix, però no és exactament igual.
Exacte. Mm.
I això penso que és molt important.
Molt.
Molt.
Crea com una, també com un, ara li diríem com un hype, no? Com una cosa de la gent que ho ha vist, com una intriga, no? La gent que ho ha vist cada any és com, ai, quina serà la innovació d'aquest any, no? És
exacte.
Com una mica com un regalet. Trobo que això crea... Fa que tampoc es mori, no?, l'espectacle.
No, jo és que penso que és gairebé impossible. Aquí el que hauríem de pensar, i quan jo feia doncs, aquesta homilia de dir... dirigida amb el ministre, amb el nou ministre de Cultura. Ara ho podríem fer una altra dirigida a l'Ajuntament de Sant Cugat. Podríem fer una altra dient, escolteu, tingueu en compte que això no s'acaba, no es pot acabar d'una forma absurda perquè sí, sinó que això s'ha de mantenir.
Que forma part dels Nadals aquí a Pedra i Sant.
I promocionar constantment. I a més, i aquesta vinculació, en aquest cas amb Cerdanyola, aquest camí de justícia, aquesta gent que ve aquest dia 22,
sí, el
22, i ara aquesta primera funció a les 7, em sembla que
sí,
a les 7.
Sí, la primera funció és a les 7, que també donarem el gall d'honor, aprofitem per dir que la premsa vingui,
esclar.
Perquè aquell dia es dona el gall d'honor, que no podem dir per qui serà, però que sempre el donem.
I a continuació,
a les 10 és quan es fa la funció pel camí de justícia, que venen de Cerdanyola.
Venen de Cerdanyola els que venen reivindicant que el senyor Berenguer de Saltells va fer bé.
Això em fa molta gràcia. O sigui, jo quan feia de cor, sí. Era com, no m'ho creia, era com, no sé, com quan la gent va al com es diu, al festival aquest de terror de Sitges,
sí.
Que aplaudeixen quan la gent es mor. És clar, passa el mateix amb els de Cerdanyola. És com...
Però hi ha aquesta vinculació amb el Berenguer, no? Que és de Cerdanyola, que ja està vinculat amb ells.
Sí, home, sí, és molt divertit.
Sí, jo penso que en el fons... Si ho examinem així en perspectiva, sense entrar en els sentiments, sinó pensar, i sobretot si pensem en el final, és a dir, no me'n recordo, no, sinó en l'entrada de Pere III al Ceremoniós, quan explica perfectament, quan les seves paraules expliquen perfectament què és el que va passar,
sí.
És un joc d'interessos.
Exacte, total.
Un joc d'interessos total. I diu, ni aquest...
Todo yeah. Pa mi.
Molt fort.
A mi em sembla fonamental.
Clar.
Explicar... I a més hi ha una altra cosa, si pensem, i és tan diferent del que va passar el 1350?
Avui en dia, dius?
El 2023.
No, per això continuem fent Pedra i Sang, perquè no és tan diferent. Vull dir, sempre hi ha coses universals en tot. Malauradament
no, hi ha una continuïtat. La diferència seria que la tecnologia és diferent, que la forma de comunicar-se és diferent, etc, etc. Però que...
Sí, la els tipus de conflictes són diferents, però al final manen els interessos.
Sí.
I també es parla d'això.
És com que la manera ha canviat, però el contingut segueix sent el mateix, no? Una mica també com parlàvem de Shakespeare,
temes
no?
Universals.
Els temes
sí.
Universals sempre seran... I els interessos, doncs, n'és un, no?
I l'ambició.
Diem també que es repeteix aquest any el fet de que el personatge principal
sí.
Està fet per dos actors.
Exacte. A l'Abat Arnau de Viure tenim el Ricard Mariner i el Xavier Tor. El Ricard Mariner, aprofito per dir les funcions que fa, perquè així també doncs, des de casa ho poden saber, fa el dia 26 i el 27 i 28 tarda. Ai, no, perdoneu, ho he dit al revés. El dia 25 i el 27 i 28 nit, i el Xavier Tort fa el dia 26 i 27 i 28 a tarda.
Perquè, repetim-ho, estem dient que les funcions obertes al públic general comencen el dia de Nadal.
Comencen el dia de Nadal, dia 25 a les 20 hores, el dia 26 Sant Esteve també la farem a les 20 hores, i llavors 27 i 28 de desembre fem doble funció, a les 7 i a 2:15.
Com tenim el tema entrades?
Doncs no ho sé, crec que bé, però la veritat és que...
Ho hem de dir, escolteu els que ens estiguin escoltant.
Bueno, els jo diria que s'aprofitin el... perquè hi ha sessions que s'exhaureixen ràpid.
Que
almenys
demà el poc cas que tinguin en compte que vagin...
Que es poden comprar al web pedraisant.cat, ja estan a la venda, i jo aprofitaria per anar ràpid perquè és això, sempre hi ha sessions que exhaurim i que no, de no esperar a última hora. Mm.
La capacitat de la sala capitular és de 100...
És de 100 i poc. 120, potser, 130, ara no t'ho sé dir exactament. Però és una sala de proximitat, vull dir que no... O inclús potser són 150, però no més.
Recordem que els que estiguin a primera fila, que en el moment de l'assassinat, que no es preocupin, que no es tacaran.
Això està molt bé, que
t'imagines?
No, vull
no
dir que...
No portin mocadors.
Encara que estiguin... Cal que el tinguin a dos pams, que no es preocupin, que no...
Exacte, que no patiran.
Que no està,
no estacaran. També aprofitem per dir de repartiment. Hi ha novetats. Tindrem el monjo Hortolà, que el fa el Pere Pastor, el monjo Sallaré el continua fent el Ramon Sauló a l'estudiós de l'Ignasi Bassó, i tindrem el monjo músic de Cris Martínez. I també tenim un monjo llecnou, que és el Guillem Busquets, que anirà acompanyat de l'Andreu Tarrés. I la nena serà la Martina Ferlauto, que ja la vam tenir en una edició, i també hi ha novetats del Cor del Poble, vull dir que tenim nous integrants. Mm. Així que...
Quants
del Cor del Poble, doncs,
diré que són 3.
Hi ha la Sara, hi ha la Marta, hi ha la José, sí. I després hi ha molta gent que repeteix d'altres edicions. Mm. No consecutives algunes, però que ho han fet algun any i ara tornen.
També hi ha gent que canvia de veu, que abans cantaven de contralt i ara canten de tenor.
Sí,
també
això és
una cosa, sí, també és interessant perquè normalment les veus de tenor i baix les fan homes i contralt i soprano les fan dones. I aquí està una mica barrejat. Mm. Hi ha dones que fan de tenores, nois que fan de contralt, o sigui...
Això ho hem anat mirant.
Sí. Però això hi ha hagut com una mica també de gent que ho ha fet altres anys però que ha canviat de veu. També és com també un
repte. És un nou repte, eh? Sí, sí. Perquè és molt difícil fer el que fan.
De la teva experiència, Cris, de la teva experiència com membre del poble, ara directora, musicalment parlant, vull dir, has notat diferència?
Clar, és que és des d'un punt de vista absolutament diferent. Clar, jo crec que quan vaig entrar, me'n recordo que quan vaig entrar vaig trobar-ho un repte, i jo ja havia estudiat música i això, però clar, me'n recordo que estava molt no, com molt concentrada en fer la veu de contralt. Jo cantava de contralt bé, no? En plan, vinga, aquesta que és la veu. I de sentir molt com el subidón, diguéssim, de cantar amb altres veus i de sentir les veus. També és una música que el Joan Alavedra va fer, que és complexa, o sigui, no és una música popular o tradicional, sinó que també és una cosa que m'encurioseix molt, no? De com aquesta música ha traspassat al llarg dels anys sense ser una música fàcil, no? Com ha arribat la cultura de la música contemporània a Sant Cugat. Vull dir que em sembla molt interessant això.
Molt.
I això, com a experiència del cor, era com molt, no?, el sentir les veus, i ara jo crec que és des d'un punt més analític, no?, de que ho sents com una mica des de tu, des de lluny, i dius, ai, jo què sé, els baixos aquí han de tal, les sopranos aquí... No és una sensació tan immersiva, no? No és tan sensorial, és més analítica. Mm. Però també crea molta emoció, de cop i volta, quan sona bé o quan és molt... Sí, és molt... Un repte molt... que a mi com que m'encén una energia molt creativa, diguéssim.
Sí. De fet, recordo... Bueno, a mi m'agrada molt quan fem els assajos musicals, que són uns assajos que porten fent des de principis de novembre, això també cal dir-ho, perquè la gent del cor porta
molts assajos.
Sí, molts assajos, perquè és una música molt complexa, com diu la Cris, i difícil, perquè ens anem passant el discurs entre nosaltres, no és lineal, hi ha unes dinàmiques molt diferents... I és molt bonic quan de cop estem treballant una música i la Cristina ens explica, diu, veieu aquesta sonoritat d'ara? Què us recorda, no? I descobrim de la música explicacions, no? Un dia que ens deien, això és una sonoritat medieval, i ens la marcava. Veieu que aquesta música acaba amb aquesta sonoritat? No? I de cop vas descobrint com certes sonoritats ajuden a crear certs ambients, no? I això ho hem anat descobrint a través de la direcció musical que ens explica les dinàmiques d'aquella música i per què ens dona aquella energia, no? Per què aquella cançó de l'assassinat acaba amb aquell acord? Per què la de sempre ha estat un misteri té un tipus d'harmonia diferent a l'altre? I això és molt... bueno, a mi almenys, com a intèrpret, em sembla superfascinant descobrir com la música té unes lògiques internes, a vegades de referències anteriors, que a vegades són irracionals i que ens porten a les emocions, també. Perquè... bueno, crec que és important dir que la música és un element que a nivell teatral funciona molt perquè està directament vinculada amb l'emoció. I aquí seguim parlant de l'emoció, perquè igual que les olors ens poden transportar els records, les músiques també. I en aquest sentit, Pedra i Sang i el Joan Alavedra va fer, penso, una feina escènica preciosa d'entendre quines eren les emocions, el clímax de cada escena per acompanyar energèticament l'espectacle.
I diem que la sonoritat en l'espai és una, que en un altre espai...
Exacte, això
seria,
també.
Seria una altra.
Sí, sí.
I com empastar aquestes veus perquè sonin, no? Cada any variant amb el cor, això és una gran feina que fa la direcció musical cada any.
Jo crec que és això, el que parlaves de tota la interpretació de la música també és una cosa que vull remarcar que l'Albert Santiago també m'ho va traspassar molt, i no només ara, sinó que quan jo ja feia, com que recordo molt els assajos jo sent membre del cor. I és molt curiós perquè em trobava com ara dirigint i és com si se m'aparegués l'Albert i em digués, no, perquè que això té aquest sentit, no sé què, vull dir que és una persona molt apassionada.
Sobrevolant allò.
Sí, sí, i em venia com la seva energia. Sí. I no sé, pel que parlàvem de la sonoritat, tinc moltíssimes ganes d'entrar a sala, encara em sembla que avui és el primer dia que entreu a la sala.
Sí, avui assagem a la sala capitular.
Com vaig cap aquí, anàvem cap allà a muntar.
Ah, perfecte, pues, allà anirem.
O sigui que... Vas a cara, pots comptar que avui encara estarà...
Que també és un dia molt especial, el dia que entrem per primer cop a la sala capitular, és molt màgic. Perquè fins ara hem estat assajant a sala, no? I quan de cop entres a l'espai on es fa, es comença a recol·locar tot, et dona també el rotllo, no? I es comença a construir tota l'escenografia, és molt especial.
I per mi hi ha alguna cosa com de que... O sigui, que podríem estar treballant eternament, no? Sobretot la part musical, però hi ha alguna cosa com de... que ja s'ha esgotat la feina a la sala d'assaig. Hem de ja anar a la sala... perquè la sonoritat canviarà tant que... Tinc ganes com de treballar allà a l'espai perquè de cop i volta, clar, la reverberació és molt diferent i jo crec que és molt interessant treballar per l'espai, no aliè això.
Bé, se'ns està acabant el temps i m'agradaria, Martina i Cris, si voleu dir alguna cosa que encara no ha sortit, doncs que vosaltres mateixes.
Jo convidar la gent a venir a veure Pedra i Sang, i també des d'aquí estic molt feliç que la Cris estigui fent la direcció musical de Pedra i Sang, perquè és una persona que penso que ha agafat el material amb molta il·lusió, amb molta professionalitat i amb molta curiositat, i penso que això aquest any ha portat molt també.
És positiu.
És molt positiu, sí.
I jo molt feliç de formar part del projecte, que crec que la Martina està fent això, una feina brutal, d'agafar el relleu d'això i que això, que per molts anys de Pedra i Sang en endavant.
I, perdó, un incís, que igual que que has dit això de la imatge que et venia de l'Albert, no? Que a mi em passa una miqueta amb la Dolors, que a vegades estic dirigint i dic, això que estic dient és perquè li he sentit dir, no? Que hi ha aquesta cosa del traspàs bonic, que igual que els teus avis t'explicaven contes i tu els expliques, pues, segurament inconscientment a algú, quan has tingut una referència d'algú que ha fet molt bé la seva feina, hi ha coses que passen per tu que de cop dius, ah, vale, estic dient allò que aquell dia em va fer veure aquella persona. I això és bonic.
Però ho dius amb una altra veu.
Sí, però és està connectat.
És el mateix.
Sí, traspassat per tu.
Total.
Molt bé, Martina, moltes gràcies per haver vingut. Cris, igualment.
Moltes gràcies a tu.
I sobretot, recordeu, no... passeu els dies, ja, compreu les entrades immediatament. Vinga, gràcies Martina, gràcies Cris.
Moltes gràcies. Adéu, que vagi molt bé. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, Jesus was. Jesus was.
Jesus was.
My Jesus was.
He washed my sins away.
Oh, happy day.
Yeah.
Oh, happy day.
He taught me.
I estem escoltant això, el Happy Day, perquè avui ja ho sabeu que al Teatre Auditori, a les 20 hores, hi haurà The New Orleans Gospel Stars, que presenta el concert The Streets of New Orleans, amb Vincent Valse, director, i el Bridget Basie com a veu principal. Són 7 cantants, amb 7 instrumentistes que els acompanyen. Però abans, és a dir, no abans, a la mateixa hora, el Bocamoll de Torreblanca, música amb el grup de jazz Sul Kiyomurama. Kiyomurama em sembla un nom una mica com japonès, però diu que és jazz Sul, bé? Ja surt. Divendres, a les 20 hores, al Teatre Auditori, el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, de Josep Maria Miró, direcció de Xavier Albertí i protagonitzada per Pere Arquilluer, un monòleg que se't veus del que vàrem parlar molt la setmana passada amb el mateix autor Josep Maria Miró. I dissabte, a les 17 hores al monestir, Nadal a casa, del Nium Cultural, amb poetes catalans i 4 rapsodes, música pel cor jove de fusió i coral juvenil del Conservatori. I a les 20 hores, a l'Aula Magna del Conservatori, per Nadal fem el poema, en aquest cas el poema de Josep Maria de Sagarra, direcció Teresa Canes i David Bozzo, la música. Soprano, música, rapsodes, i diumenge a les 21 hores a la cafeteria del Teatre Auditori, jazz amb Roger Mas Quintet. I ara us deixo també amb més música, i posem una música que dius, i per què poses aquesta música avui? Doncs perquè avui. Charango, les coses senzilles. La setmana que ve parlarem de música clàssica. Adeu.
Si cada mà no estarem vius, no estarem vius, tu i jo serem uns altres, i rectes, llocs i gent seran només pols en el temps. Som de ben i ales, som de ben i ales, lluitant per viure lent, anem cuidant d'aquest present, d'aquest present. He vist la mort vetllar al meu llit i sé que serà bonic deixar aquest cos a terra, perquè ressoni a l'infinit. He fet aquesta cançó per no guanyar cap guerra. Tenim el cor rebel, tan difícil dir-nos les coses senzilles, tan difícil fer-nos més fàcil la vida. Tu ja ho saps, a vegades no trobo el camí, i al final d'aquest laberint només hi ha. Tan difícil dir-nos les coses senzilles, aquest cos a terra, ressoni a l'infinit. He fet aquesta cançó per no guanyar cap guerra. Tenim el cor rebel. La vida és tan fràgil, és tan fràgil estar aquí, recorrent el camí, agraint cada passa. T'ho posaré fàcil, sé que demà no estarem vius, no estarem vius, tu i jo serem uns altres, i rectes, llocs i gent seran només pols en el temps. Som de vent i ales, som de vent i ales, lluitant per viure lent, anem cuidant d'aquest present, d'aquest present. He vist la mort vetllar al meu llit i sé que serà bonic deixar aquest cos a terra, perquè ressoni a l'infinit. He fet aquesta cançó per no guanyar cap guerra.
tenim el cor rebel. Tan difícil dir-nos les coses senzilles, tan difícil fer-nos més fàcil la vida. Tu ja ho saps, a vegades no trobo el camí, i al final d'aquest laberint només hi ha. Tan difícil dir-nos les coses senzilles, tan difícil fer-nos més fàcil la vida. Tu ja ho saps, a vegades no trobo el camí, i al final d'aquest laberint només hi ha.
Només hi ha un testimoni.